I temps ara per a Agrocope Castelló, venim parlant aquestes setmanes pues, de campanyes que ja estan en marxa, com és el del tema citrícola, però una de les campanyes que sempre al arribar el començament d'any més ganes mos dona és la de l'únic producte agrari que tenim en denominació d'origen protegit. Parlem, com no, de la carxofa de Benicarló, 100% cor, que és el seu eslògan, i que, com sempre, ens porta l'alegria a la nostra cuina. Anem a veure com estan en aquest començament de campanya. Secretari de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa Benicarló, Guillermo Edo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, i com diem, aquest és principi d'any que sempre porta el començament de la campanya de la carxofa. Com estan en aquestes primeres setmanes, aquests primers dies de campanya?
Bé, pues molt bé, perquè el creixement vegetatiu de la planta ha sigut òptim. En aquests moments estem tallant carxofa. Ja és en denominació d'origen, és divisa que té la famosa que té el clotet, i la veritat és de que el que és ara, aquestes setmanes, estem molt bé en quant a qualitat i en quant a producció. Esperem de que la setmana que ve, o a finals de mes, tenim la festa de la carxofa. Però, bueno, jo penso que si no mos ve cap gelar, estem en un moment molt òptim en quant a producció i en quant a qualitat de producte. Esperem que això pues, se consolidi en el temps, però estan dient ara que ve un poc de fred. El fred no és que l'afecte molt la carxofa, però a partir de 0 graus el que fa és que les emmascares i la pell és molt fineta, el fred fa de que se quede negreta. És un aspecte extern, però ja perjudica un poc a la vista. Esperem que no mos vinguin les gelades. Nosaltres estem així al costat del que és la mar, del litoral. Sempre tenim aquesta brisa marina que ens salva un poc de les gelades més fortes que hi ha a l'interior. Bueno, però esperem això, tenim que ser optimistes. I ara, en aquest moment, la veritat, estem contents perquè tenim qualitat i quantitat, que és important.
Justament respecte a aquesta quantitat, un dels temors que se tenia, especialment després d'aquesta gran issa que se va patir a l'estiu i que tant va afectar a tota la zona del Baix Maestrat, era com anava a afectar directament a aquest any de producció de la carxofa. S'ha notat al final molta baixada, molta merma per tot el que va córrer a l'estiu, climatològicament i meteorològicament parlant?
Sí, hi ha dos factors que ens han afectat molt. La pedra ens va afectar, però com la planta era molt jove, pràcticament va tindre una afectació no molt elevada. El que sí que van tindre una afectació molt important és les pluges que van vindre entre el mes d'octubre i novembre. Van vindre unes pluges, sobretot en octubre, va ploure més de lo normal, com recordeu així les riuades que van tindre la part sud de Catalunya, concretament en Alcanar, que tot això va fer de que s'inundaran els terrenys i tots aquells terrenys que no van tindre capacitat de drenatge d'absorbir l'aigua ràpidament, que l'aigua va quedar estancada, ahir sí que van tindre problemes i va provocar faltes en les mates de producció de carxofa. Entonces, sí que hi haurà una menor producció respecte a la campanya anterior perquè tenim menys mates productives i algunes mates per el tema, sobretot pel tema de l'aigua, de les inundacions i estancament d'aigua, pues se van morir i això ha fet que hi haurà menys quilos. Però bueno, també com se va plantar més superfície, esperem que una cosa o l'altra se puga estabilitzar i tindre la producció de l'any anterior.
I ara anem quasi al tema estrella en tot tipus de producció, ja sigui agrícola, industrial, inclús de serveis, i un dels problemes que més està afectant a tot el món durant els últims mesos. Els sobrecostos. S'ha notat molt també en la producció de carxofa i sobretot com ha repercutit al preu final i a tot el que reben els agricultors?
Sí, bueno, tenim en aquests moments una escassa de matèria prima, que això se traslada a increments de preu, sobretot parlem de diversos elements fonamentals. El tema de la caixa s'ha incrementat, caixes de cartó o caixes de fusta, això té un increment que estem parlant a millor respecte a l'any anterior, diu 31-40%, que se diu en seguida, però que són molts diners. El tema de transport també s'ha encarit, però el tema també dels carburants i tal i qual, i altres productes que intervenixen en la confecció, com les etiquetes que porten i una sèrie d'elements, doncs, també influeixen en aquest encariment i sobretot ja de cara al productor por encariment de los, perquè, claro, la planta de la carxofa està produint des de pràcticament se plante al mes de juliol-agost, però hasta el mes de maig està en la terra. I això porta que durant tot aquest període se vagin tirant fertilitzants, tractaments fitosanitaris, i estos també s'han disparat. Els fertilitzants també s'han incrementat en aquest mateix percentatge, estem parlant des d'un 20 fins a un 40%, i fitosanitaris també estan incrementant-se i en alguns concretament han desaparegut el lineal que no pot utilitzar el llaurador. Entonces, tot això fa que al final en general hi ha hagut un encariment que podem dir sobre un 25-30% respecte a la campanya anterior. És un element que al final això se traslada via preus. El llaurador veu que hi ha uns preus que són de cara al que se ven molt atractius, però que en ell ja arriba menys. Jo crec que en aquest moment la crisi de l'agricultura és que al llaurador no li arriba el que realment li correspondria.
Esta gran preocupació sobre un dels vertents importants dins d'aquest sector, l'altre arriba en la demanda, que com sempre és positiva, inclús ja ens comenta totes les setmanes al seu espai Avenir Suni López Fibla que la demanda arreu de tot el país és més que significativa.
Sí, no, en Espanya en aquests últims anys, no sé, els 4 últims anys, hi ha hagut 3 productes que s'ha disparat el consum intern d'Espanya, que los nombro perquè és molt important, que són la carxofa, el bròcoli i el puerro. Són 3 productes que gastronòmicament estan funcionant molt bé, que una demanda que el consumidor els ha provat, els ha agradat i cada vegada més, que cada vegada més s'està més cuinant aquests productes i fa que aquesta demanda augmente, que això fa augmentar el preu del producte, però en contra també aquest preu del producte també s'ha incrementat els costos de sobretot de l'empaquetar del producte i la distribució. Entonces, tot això fa que aquest increment en preu no se vega trasladat a la renta del llaurador.
I junt a tot això, parlem del mercat més nacional, però no n'hi ha que obviar el local, i de cara a això, ja ho has dit al principi, que està ahí la festa de la carxofa ja tocant, que ja esteu en els preparatius, inclús esta setmana ja, primera qüestió més relacionada en la gastronomia, se podria dir, en aquesta obertura de les jornades del Pincho i també show cooking especial este pròxim dijous al Magatzem de la Mar.
Sí, correcte. Nosaltres ja vam tindre dia 10, s'ha fet la presentació de les jornades del Pincho. És un poc el que dona el banderasso de sortida de tot el que és la festa de carxofa. Este dijous al Magatzem de la Mar és ja quan se fa la demostració a nivell de petit comitè i a show cooking també. És un poc ja que s'ha donat la sortida en tot això. És molt important un poc fer la festa. Enguany està clar que l'any passat pel tema de la pandèmia no se pot fer. Enguany tenim una situació crítica també en quant al tema de la pandèmia, al tema del Covid, però bueno, jo crec que utilitzant i tenint en compte totes les mesures de seguretat, distància, mascaretes, gel hidroalcohòlic i totes les mesures que tinguin que ser necessaris, pues, per poder portar a terme la festa. És a dir, nosaltres el que volem és de tots els actes, de que se puga desenvolupar en una certa seguretat sanitària i, bueno, tirar endavant la festa. En menys repercussió que altres anys, però per lo menos fer algo.
Pues ahí estarán esas jornadas gastronómicas, como diríem ara les del Pincho, les que són de la carxofa arribaran després de la Setmana Gran, que serà ara a final de mes, on aquest any teniu premiat de casa, però en estrella com és Raúl Resino per a carxofador, i si no teniu bastant de gran nom, també ho tiro de gran nom per al cartell il·lustrador, perquè ni més ni menys que Javier Mariscal.
Sí, la veritat que enguany no ens ha acompanyat la pandèmia, perquè tots ens pensàvem que en aquestes fetges la pandèmia estaria controlada, estaria menys de 100, ara s'ha disparat, perquè, bueno, l'han tingut, jo què sé, jo crec que enguany marcarà un punt d'infecció a lo que és la festa. Van començar ja la presentació del cartell del senyor Javier Mariscal, que, bueno, tots lo coneixem, vamos, un cartell de figura, és a dir, de nom, és molt important, i també, pues, a la carxofa d'or l'enguany la donem a Raúl Resinos, que li han tornat a donar una estrella Michelin, ja n'hi tenia una repetit, i la veritat, pues, bé, ell és la punta de l'iceberg del sector restaurador de Benicarló. Benicarló tenim molt bons restaurants que estan cuinant la carxofa i que també ens promocionen, i, claro, pues, la carxofa s'ha donat, pues, en aquests moments el que té l'estrella Michelin un poc és el faro, per dir-ho així, de lo que és la gastronomia benicarlanda.
tot això serà, com diem, dins d'aquesta festa de la carxofa. Ara només mos queda disfrutar, no?, d'esta carxofa de Benicarló. Ja per acabar, Guillermo, ara ja està bona, però quin creus que seria el punt perfecte o la data més o menys perfecta per a saborejar la millor carxofa de Benicarló?
Ara, en aquests moments que ha vingut el fred, que està fet, jo crec que este mes de gener molt bé. Tot el mes de gener i febrer està en su moment òptim per poder menjar-la. El mes de març, en funció de les temperatures i si fa calor, pues també estarà. Però ara jo crec que són les setmanes. La festa se fa en la setmana idònia pel consum de la carxofa, en el qual està en màxima qualitat i és quan se pot apreciar un poc que totes aquestes característiques que té la carxofa de Benicarló.
Doncs ja siguen estes setmanes, en les grans, o hasta que acabe la campanya, n'hi ha que gaudir, n'hi ha que disfrutar d'este producte. Recordem, únic en denominació d'origen protegit a tota la província de província de Castelló, com és la carxofa de Benicarló. Guillermo Edo, secretari d'aquesta DOP, d'aquesta denominació d'origen protegida, de la carxofa de Benicarló, gràcies com sempre per atendre esta crida de Cope Castelló, per analitzar com estàs en este principi de campanya i esperem que seguisca i que culmine d'una manera molt positiva per a tota la zona del Baix Maestà que veu Merici.
Moltes gràcies.
I toca també, Antín, fer el repàs a l'actualitat del sector, que aquesta setmana té un protagonista clar, i és el ministre de Consum, Alberto Garzón, que amb les seues declaracions a The Guardian respecte a la qualitat de la carn espanyola, les macrogranges i tota la polèmica i de Bacalçat, pues ha deixat moltes qüestions a analitzar, especialment també al nostre territori. La primera valoració va ser més que negativa, amb l'associació Abasaja demanant la dimissió del propi Garzón. Concretament, la responsable de la sectorial d'Oví Capri de Abasaja, Elvira Chorques, va recordar que la qualitat dels productes càrnics de la nostra comunitat complissin totes les normatives sanitàries nacionals i europees i que molts ramaders espanyols s'acollissin a més a programes voluntaris que fomenten el benestar animal. Per tant, la nostra carn, segons diu Chorques, és completament segura, mentre que els productes que arriben de fora no es someten als mateixos controls. Per la seva part, el responsable de la sectorial de cunicultura, avicultura i helicicultura de Abasaja, Francisco Requena Clavijo, assegurava que les declaracions de Garzón es pareixen d'una gravetat extrema, a més de considerar que són totalment falses i en ànim de fer més mal al sector càrnic espanyol en totes les seues vessants. Apunta Requena Clavijo que és totalment inconcebible que les realitzi una persona que ostenta el Ministeri de Consum, no sent aixina la primera ocasió que es manifesta contra aquest sector. Aixina que, com veiem, primer malestar, després va haver molt més debat respecte a tota aquesta polèmica que envolta al Ministeri de Consum. També apuntem, seguint en Abasaja, que ha renovat el conveni de col·laboració amb naranjasifrutas.com, una plataforma digital que connecta de manera gratuïta productors en comerços de cara a facilitar les operacions de compra-venda de tot tipus de cultius frescos, sobretot cítrics, caquis, aguacates, granades i també frutes d'os. Parlem ara de l'altra organització agrària important a la província, com és la Unió de Llauradors, que ha elaborat un estudi que revela que el sistema d'alertes europeu de la RASF, de l'autoritat de la Comissió Europea per a la Seguretat en Aliments, va notificar l'any passat un total de 428 alertes de fruites i hortalisses amb destinació al mercat de la Unió Europea procedents de Turquia, que tenien presència de residus de plaguicides, entre ells el metilclorpirifos i el clorpirifos prohibits així, o pesticides, que superaven els límits màxims de residus permesos al mercat comunitari. Altra notícia important que hem tingut estos dies ha arribat per part del Consell i s'anuncia d'inversió de més de 14 milions d'euros per a convertir la bioplanta de la localitat valenciana de Caudete de las Fuentes en un centre de referència mundial en la lluita biològica contra les plagues. Concretament, aquest projecte suposa la millora d'unes instal·lacions que des de 2007 tenen la tècnica pionera de l'insecte estèril, principal mètode de lluita contra la mosca del Mediterrani i que afecta principalment als cítrics. També ara se centrarà en ajudar en la lluita contra el cotonet. Més d'actualitat autonòmica, en aquest cas des de la Conselleria d'Agricultura, que convoca diverses ajudes. Per un costat, per un valor de 930.000 euros, són les ajudes a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries. Amb aquesta mesura es busca augmentar la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries per a l'obtenció de productes de qualitat, l'ocupació de mètodes de producció compatibles en el medi ambient i la conservació i millora del paisatge. També es fomenta l'iniciativa empresarial de joves i dones per a potenciar l'assentament de la població i el relleu generacional. I les altres ajudes per aquest any tenen que veure en el foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores. una línia d'ajudes finançada al 100% per la Generalitat i que té com a objecte generar i financiar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions i que convoca per un import de 315.000 euros destinada a persones titulars d'aquestes finques de la comunitat que presenten un projecte innovador i d'experimentació en determinats objectius de sostenibilitat, resiliència i economia circular. Concretament, alguns dels projectes que apunten des de la Generalitat deuen plantear l'adaptació del material vegetal a les condicions del canvi climàtic o a l'escassez de recursos hídrics ambientals a la comunitat, com models de producció i transformació agroecològica o sostenible, en la reducció de contaminació o també d'estalvi energètic en la producció agroalimentària, la potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons, vegetals i animals, o també la reutilització i valorització de residus agraris i o agroalimentaris. Parlem ara del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat, que ha obtès el vistiplau de l'Entitat Nacional d'Acreditació de l'ENAC per a poder certificar en base al nou reglament de producció ecològica que va entrar en vigor el passat 1 de gener. Des d'aquesta data, les entitats amb certificació deuen realitzar les seues auditories d'acord amb aquest nou reglament, que només es poden emitir certificats acreditatius en respecte a la nova normativa, si han sigut avaluades satisfactòriament per aquesta ENAC i el seu anex tècnic d'acreditació que aixina ho reflexe. Apuntem ara en clau local que la IOSA ja està duent a terme la revisió i reparació dels camins rurals després que ja s'ha recollit la gran part de la taronja. Concretament ja s'ha reparat el camí Caminàs i el camí Senillar. Cal indicar que aquesta actuació té com a objectiu que el terme municipal també es troba en perfecte estat per al pas de vianants i vehicles després de tot aquest ajetreo i voràgine de treball que n'hi ha hagut en aquestes dates. I tanquem en dues qüestions d'agenda aquest Agrocope Castelló, Nantín. Per un costat, parlem de la campanya de trituració de restes agrícoles que se va fer a la Serra d'Espadà de cara a evitar possibles incendis forestals com els que se va patir l'estiu passat a Zuevar. Ja està oberta la inscripció per a aquest servei als agricultors de la zona que el Parc Natural ofereix de manera gratuïta. És a partir del mes de febrer quan començaran, estarà fins a juny, les inscripcions se poden fer als ajuntaments fins a la primera quincena del mes de març, de cara que poder agarrar número per a que s'apropi aquest personal del Parc Natural de la Serra d'Espadà. I tanquem a Sant Mateu, ja que aquest proper dilluns la Conselleria d'Agricultura organitza una jornada respecte al cultiu de la garrofera. Serà de 5 a 8 al Saló d'Actes de la Caixa Rural, on José Malagón explicarà les característiques generals d'aquest cultiu, des del disseny de la plantació, les tècniques de cultiu, a les característiques productives o el conjunt de plagues i malalties.